Ràdio Estel.
Salutacions de part del Departament Diocesà de Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona, a punt ja de començar una nova edició del Campanar, que arribarà fins a vostès per gentilesa d'aquesta emissora. Amics i amigues del Campanar, les nostres campanes anuncien el diumenge 30 de juny de 2013, data en la que s'escau el 13è diumenge del temps ordinari, anomenat també de durant l'any. Així doncs, aquí estem, disposats a compartir aquest temps de ràdio amb tots vostès. I els que estem aquí per fer-ho són en Santi Grimau, responsable de la part tècnica, i Montse Sabater i Didac Bertran aquí davant el micròfon. I encetem el programa d'avui escoltant la glossa setmanal del nostre pare i pastor, el senyor arquebisbe.
Els quatre vents. Un comentari de Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat.
Déu vos guard. El 28 de juny de 1813 va néixer a Vallmoll una nena que arribaria a tenir projecció universal, Maria Antònia París. Avui, en el bicentenari del seu naixement, desitjo unir-me de cor a les religioses de Maria Immaculada, missioneres claretianes, la congregació que ella va fundar al costat del pare Claret per a l'educació cristiana de la humanitat i servei a l'Església. El seu naixement en l'esmentada població de l'Alt Camp va obeir a la condició de refugiada de les tropes napoleòniques que tenia la seva mare. L'endemà de néixer va ser batejada a la parròquia de l'Assumpció. Així com Vallmoll està lligat al seu naixement, Reus ho està a la seva mort, ja que va ser a la capital del Baix Camp on la religiosa va morir el 17 de gener de 1885. Allí està enterrada i la ciutat que honra les seves mortals li va dedicar un carrer. Entre aquestes dues dates, Maria Antònia París va tenir una intensa vida de pregària i d'acció a partir dels 13 o 14 anys, quan arran d'una missió franciscana a Escornalbou, a la qual va assistir, es va donar que Déu li demanava un lliurament complet com a religiosa. Sent encara postulant, l'any 1850 veu que la seva vocació és fundar una institució apostòlica, els traços de la qual va distingir cada vegada més clars des de que els consultà amb el pare Claret en un provincial encontre. El 15 d'agost de 1851, amb un grup d'amigues, acudeix a la catedral de Tarragona i en aquesta festivitat mariana, la devoció a Maria serà un segell de la seva obra, les joves fan vot de no separar-se i de travessar mars si és el que Déu vol. Avui, quan la presència de les missioneres claretianes s'estén per una vintena de països de tot el món, aquell compromís d'amor i aquella disposició a fer missió en terres llunyanes ens mostra els fruits. L'any 1855, a Santiago de Cuba, d'on era arquebisbe el pare Claret, va néixer formalment la institució fundada per la venerable Maria Antònia París. El seu carisma continua sent l'educació, la transmissió de l'Evangeli, la caritat amb els necessitats. En els últims temps he tingut ocasió, per a mi sempre feliç, de trobar-me amb les missioneres claretianes i presidir l'Eucaristia amb motiu del 150 aniversari de la seva fundació i els seus 125 de la mort de la seva fundadora. Els aniversaris per a l'Església no són meres fites temporals, sinó ocasió de donar gràcies a Déu, perquè l'Església és la història de les seves misericòrdies amb els homes. I encara que l'Església és universal, quan celebrem la memòria d'una fundadora tan lligada a la nostra arxidiòcesi, l'alegria és encara més gran. Enhorabona, doncs, a les missioneres claretianes en el bicentenari de la seva fundadora, i que per a tots sigui un exemple de seguiment de la vocació divina al servei de l'Evangeli i de les persones, properes o llunyanes, que trobem en el camí. Adéu-siau.
Com hem dit abans, aquest diumenge és el 13è del temps ordinari, dintre del cicle C. L'Evangeli és segons Sant Lluc, concretament el capítol 9, versets del 51 el 62.
Quan es complien els dies en què Jesús havia de ser endut al cel, resolgué de fer camí cap a Jerusalem. Va enviar missatgers davant seu, i ells, tot caminant, entraren en un poble de samaritans per preparar la seva arribada. Però no els van acollir, perquè ell s'encaminava a Jerusalem. En veure-ho, els deixebles Jaume i Joan van dir-li:
Senyor, vols que diguem que baixi foc del cel i els consumeixi?
Però Jesús es va girar i els renyà. I se n'anaren en un altre poble. Mentre feien camí, un li digué:
Et seguiré arreu on vagis.
Jesús li respongué:
Les guineus tenen caus i els ocells nius, però el fill de l'home no té on reposar el cap.
A un altre li digué:
Segueix-me.
Ell respongué:
Senyor, deixa'm anar primer a enterrar el meu pare.
Jesús li contestà:
Deixa que els morts enterrin els seus morts. Tu vés i anuncia el regne de Déu.
Un altre li digué:
Et seguiré, Senyor, però primer deixa'm anar a dir adéu als de casa meva.
Jesús li va respondre:
Ningú que mira enrere quan ja té la mà a l'arada no és bo per al regne de Déu.
Després d'haver escoltat la dramatització de la perícope a càrrec de l'Associació Bíblica de Catalunya, el seu president, mossèn Joan Magí, junt amb la nostra companya, Montse Sabater, els oferirà el comentari de les lectures de la missa dominical.
El dia 30 de juny és el diumenge 13 de durant l'any. La paraula s'ha fet carn i tenim Jesús. Jesús es fa pa i alimenta tots els membres del seu cos, que som nosaltres. En les nostres celebracions de fe es repeteix constantment la crida al creixement en comunió de tots els membres. Mossèn Joan Magí, què ens diu sobre això?
És la crida constant que Déu ha fet en tots els temps de la història de la salvació. Déu crida homes i dones a viure la seva amistat en relació amb els altres que trobarà el seu camí. D'aquesta crida en surten apòstols, profetes, sacerdots i reis. De les seves trobades en surten famílies, comunitats i pobles.
Jesús fa palesa la crida de Déu i ofereix el nodriment per a seguir-la. La trobada amb Jesús neteja, il·lumina i envigoreix les qualitats que Déu ens ha concedit a tots. El seguiment manté les característiques de cadascú.
El papa Benet XVI ens diu: en el trobament amb Jesús, en certa manera, ens alimentem del Déu vivent mateix. Mengem realment pa del cel. El pròleg de Joan aprofundeix en el discurs de Cafarnaüm: si en el primer el logos de Déu es fa carn, en el segon és pa per a la vida del món, fent al·lusió d'aquesta manera a l'entrega que Jesús farà d'ell mateix en el misteri de la creu, confirmada per l'afirmació sobre la seva sang que es dona per beure. D'aquesta manera, en el misteri de l'Eucaristia, es mostra quin és el veritable manà, l'autèntic pa del cel. És el logos de Déu, la paraula que s'ha fet home, que s'ha lliurat ell mateix per nosaltres en el misteri pasqual.
Com ens presenta la crida de Déu la primera lectura?
El primer llibre dels Reis ens narra la vocació del profeta Eliseu. Per ordre del Senyor, Elies ha d'ungir Eliseu perquè el succeeixi en la seva tasca. Eliseu és pagès i té família. Creu que el canvi de vida s'ha de notar i el publica amb un convit de culte a la presència de Déu. És bonic fixar-se en els detalls del curt diàleg entre els dos profetes i la manera de trobar-se amb Déu.
I la segona lectura?
En la carta als Gàlates, Sant Pau ens recorda que la crida de Déu reforça la nostra llibertat. Insisteix en la netedat d'aquesta llibertat, que només es veurà neta si ajuda la llibertat dels altres. Amb ganes de créixer en les nostres reunions de culte, escoltant la paraula, invitem l'Esperit Sant a conduir-nos en comunió pel camí sempre encertat de la nostra vida.
Què ens hi afegeix el text de l'Evangeli?
A l'Evangeli de Lluc trobem la invitació de Jesús a seguir-lo sense excuses des de la situació actual en què ens trobem. Seguir Jesús no sempre és fàcil. Pel camí es troben passos barrats per persones, excuses i dificultats diverses. La solució sempre és el desig al costat de Jesús, buscant la pau i comunió amb tothom. Evangelitzar és oferir la llibertat als altres amb la força de l'amor, sense imposar allò que oferim.
Estàs disposat tu a portar una vida dura com la meva, sense cap seguretat? Ens l'haurien de plantejar tots, aquesta pregunta. Alguns l'han respost amb un sí com una catedral. Per exemple, el pare François Mulot, franciscà. Qui és aquest personatge? Doncs un màrtir en tots els ets i uts. Els ho explico perquè això no ho trobaran ni als diaris ni a la tele. Resulta que els terroristes salafistes de Jabhat al-Nusra van atacar aquest dimarts passat el monestir de ritu siríac catòlic de la població de Gazania, ubicada a les muntanyes properes al riu Orontes, al nord de Síria, prop de la frontera turca. Els rebels van robar tot el que van trobar i van calar foc a l'església. Després d'assassinar el prior pare François Mouhot, a tres monges i una dotzena de cristians que s'havien refugiat al convent. Els salafistes fa uns mesos ja havien mort altres cristians. Cal dir també que, no contents amb això, van convertir en estable i en latrina pública l'església greco-ortodoxa i allí no van matar ningú perquè, sortosament, els germans greco-ortodoxes van poder fugir a temps. Segons informa Monsenyor Jacques Benham Indot, titular de l'Axieparquia Sirocatòlica de Hasaken i Siri, el monestir atacat i seguint l'espiritualitat de Sant Simó l'Estilita es formaven uns quants joves sirians que, en apropar-se a la zona als estols de fanàtics islamistes, el prior assassinat els va enviar a casa mentre ell romania al seu lloc, junt amb les monges i la resta de cristians. Cal afegir que Jabhat al-Nusra és una organització propera a Al-Qaeda. Aquest moviment, com d'altres formats en la seva majoria per elements no sirians, són els responsables de la sempre creixent violència contra cristians i també contra musulmans, xiïtes, alauites o sunnites moderats. Aleshores, una pregunta sorgeix de manera espontània. És possible que els governs occidentals no vulguin admetre la seva responsabilitat moral en aquestes morts? És possible que no puguin entendre que el món islàmic, i no cal dir els fanàtics radicals, té una altra manera de raonar que no pas la seva? És que són tan justets que ni tan sols volen veure que no tenen cap dret a armar i finançar uns criminals que, en nom de Déu, martiritzen i maten les persones? I cal formular-se una segona pregunta. Senyor Obama, senyora Merkel, senyor Hollande, senyor Cameron, vostès són necis o perversos? O pitjor, amb dues coses? I una tercera, o és que tot plegat forma part d'un guió preestablert per no sabem quins poders monstruosos que Occident segueix fil per randa. Cordials salutacions, amics del campanar. Avui, en aquest espai d'entrevista, tenim un il·lustre visitant, un dels pocs tarragonins que han accedit a l'episcopat durant fa molts, molts anys. Es tracta, ja ho hauran endevinat, de Monsenyor Lluís Solefà, bisbe de Trujillo, a Hondures. Com està, senyor bisbe?
Content d'estar aquí i de comunicar-me per aquest mitjà amb els amics del campanar i de xerrar una estoneta.
Xerrem una estoneta, doncs. Com està Hondures?
Bé, no porto quantitats i percentatges, però sí podem dir que és un dels països que en aquest moment està més enfonsat en la pobresa, econòmicament, en la violència, és el país més violent d'Amèrica Llatina, i amb la corrupció. Són les tres coses que quan es fan enquestes doncs sempre surten com el que més preocupa, el que més enfada també, i el que més costa sembla d'encarrilar, no? Aleshores, un país que té aquestes tres condicions tan fortes, una conseqüència de l'economia enfonsada és la falta de treball, per tant, doncs, l'augment progressiu de l'empobriment, no? De la pobresa, i una situació que no veus clara perquè estem dintre d'un joc geopolític de blocs, amb l'orquestració dels Estats Units, i realment no veus molt clar quina serà la posició al final d'Hondures, no? Una mica allò, doncs, volent ser conquistats per Venezuela, per unes coses el govern diu que convé, per altres coses sembla que no convé, políticament parlant. És a dir, és un joc i un moment molt difícil.
Vol dir que estem una altra vegada amb una cosa semblant a la Guerra Freda?
Sí, jo ho considero que és una situació semblant, potser hi ha diferències, però bàsicament aquesta guerra d'aquests blocs, no? Que s'hauria d'analitzar també amb la relació que pot tenir doncs, amb Europa, amb Xina, però que si ho mires només des del punt de vista llatinoamericà, no? Està clar que hi ha una sèrie de països més aviat del Cono Sur, doncs, amb unes postures de dir no deixem de comercialitzar amb els Estats Units, però no els hi deixem que ens imposin i tal. Mentre que altres països, i crec que Hondures és un d'ells, moltes coses es decideixen a l'ambaixada dels Estats Units, no al Palau del Govern.
Això tinc entès que molts de països ho pensen, que en realitat l'ambaixador dels Estats Units no és això, un ambaixador, sinó una mena de virrei.
Exacte.
Bé, ha parlat del Cono Sur, d'Amèrica Llatina, això ens fa pensar en aquell plan Colòmbia, aquell plan
Mèrida,
sembla que n'hi ha un de per Amèrica Central.
Que serà la mateixa intenció, és a dir, amb l'excusa d'ajudar a controlar el narcotràfic, en el fons el que fa als Estats Units és posar el peu amb més força en aquests països i instal·lar-s'hi, sobretot militarment, amb més força i amb més seguretat.
I això no és una reedició d'aquells episodis tan penosos que van protagonitzar els britànics al segle XIX, allò de les guerres de l'opi, que de passada que ens ocupem una zona militarment, controlem també, per benefici nostre, el control aquest del narcotràfic?
Sí, la veritat és que clar, la comparació és molt vàlida. Les diferències en aquest moment jo no les sabria establir, però el que sí veig ara és aquesta situació de dir hi ha un bloc que no volem perdre, que és Centroamèrica, Colòmbia, i perquè d'alguna manera, a veure, quan ja hem perdut vol dir que políticament hi ha una oposició des de Venezuela, però Venezuela és el país que més petroli li ven als Estats Units. Per tant, en aquest joc difícil d'entendre els equilibris, jo diria que sí, és un intent, aquests plans, de dir, us ajudem a controlar el narcotràfic, però no ens interessa que el narcotràfic desapareixi. És una font de diners molt fora als Estats Units, i per tant, el joc no és realment que es remiteixi totalment l'activitat del narconegoci que diem, no? Sinó que és un control fent veure que s'ajuda a l'exèrcit del país on està present l'exèrcit nord-americà, però també és un consolidar la presència en bases militars, no? Per tant, me sembla que no és una cosa que porti ni a un millorament de la situació i una reducció de l'activitat dels narcotraficants, sinó simplement un dirigir l'orquestra des dels Estats Units.
Fa uns anys, per allà als 60, hi havia la doctrina aquella Dallas, que, entre altres coses, parlava de que era convenient, no ho he entès mai, però bé, deien, era convenient de que els països de Centro i Sud-amèrica visquessin en un estat, diríem, de pobresa més o menys constant, perquè seria més factible poder-los controlar. Això encara és vigent?
Bé, a veure, hi ha això i a més hi ha aquella teoria Rockefeller de invadim Amèrica Llatina amb sectes que li treguin a l'Església la força doncs, de denúncia i d'oposició a totes aquestes qüestions socials, no? Que amb ells els hi va molt bé controlar. Avui dia jo posaria un exemple, la mineria. La mineria comença a ser un problema greu a la majoria de països d'Amèrica Llatina. Clar, cada país reacciona d'una manera pròpia i una mica diferent, però el conjunt és una situació conflictiva interna en cada país entre els que la volen, perquè diuen que és font de treball, etc., i els polítics, no pels beneficis que deixen al país, sinó pels beneficis personals que ells reben, sobornos, per donar permisos que evidentment són il·legals, no? Perquè destrueixen el medi ambient, contaminen les aigües, afecten a les poblacions de moltes maneres. Un exemple és això, no? És a dir, com els països que més estan desesperats per matèria prima i com els governs desesperats perquè l'economia no va bé per vendre la matèria prima al preu que sigui, no?
I els minaires, què tenen que dir amb tot això?
A veure, els anàlisis que es fan, per exemple, la llei que s'ha aprovat últimament a Hondures té alguns articles que són totalment inconstitucionals, no? Es posen abogats a estudiar la cosa i s'intenta que el Congrés corregeixi això, es faci enrere. És molt difícil de lograr-ho. Aleshores, hi ha les protestes. A la diòcesi veïna nostra ja hi ha hagut 2 morts de persones que s'oposen a la mineria, persecució, gent que ha hagut de fugir, famílies que han hagut de fugir per amenaces de mort. I per les reunions que he tingut, que m'ha tocat anar de bisbes del CELAM, sents que això és un problema general a tota Amèrica Llatina. Cada país reacciona diferent.
Abans ha parlat de les sectes, hem sentit dir moltes vegades que l'enemic a batre en aquest món ara és l'Església Catòlica, concretament, perquè a través de la seva doctrina social fa pensar a molta gent i pot constituir una mena d'obstacle amb aquest neoliberalisme desfermat que tenim. Està d'acord amb aquesta possibilitat de que l'enemic a batre és l'Església Catòlica?
De fet, l'esforç de totes aquestes iglesias i sectes ha sigut aquest. Quan jo vaig arribar a Hondures, era l'any 1976, recordo que més o menys el percentatge de catòlics era del 85%, potser hi havia un 3% de no creients. Actualment, els catòlics som el 50% i l'altre 50% quasi són els evangèlics, amb totes les variacions que hi ha dintre. Exacte. I petites sectes que es van dividint, no?
Però què tenen aquestes sectes que no tingui l'Església Catòlica?
Mira, això s'ha analitzat de moltes maneres i una causa única no hi és, no? Que la gent se'n vagi... Primer, que els catòlics deixin l'Església Catòlica i s'apuntin amb una secta, pot estar motivat en part per culpa de l'Església Catòlica de no haver sabut inculturitzar-se millor, un poble que és molt sentimental i tal, vull dir, imposar també un estil molt tieso, molt sec, molt eixut, no acaba de vibrar la gent amb aquesta manera de viure la fe. Necessita, culturalment necessita unes altres expressions que no les permet massa, no, les costums de l'Església Catòlica. Però, per altra part, també hi ha la tàctica, no? De conquistar, de conquerir els sentiments, d'enganyar, perquè moltes vegades hi ha gent que torna a l'Església Catòlica, n'hi ha bastanta gent que torna sentint-se enganyada, no? Se'ls hi ha mentit, se'ls hi ha enganyat. Però el conjunt de causes que pot donar com a resultat aquest fenomen, d'aquesta pèrdua de molts catòlics que se'n van a sectes, per mi que és una mica el fet de la desesperació que hi ha en la societat de buscar sortides fàcils. És a dir, com, no ho sé traduir en català, perdoneu, l'emprendedurismo. És allò, dir, mira, amb aquesta manera de creure, de fer i de viure, de fer, d'actuar i de viure la teva fe, les coses t'aniran bé, t'aniran sortint, tot, Déu te beneirà. Tot això conquista molt a la gent desesperada per sortir de la pobresa, per sortir de situacions doncs, econòmicament difícils, i fa que això no s'apuntin molt. Després està també... A veure, aquí entraríem en un tema que no sé si creus tu, Didac, que val la pena, però i que em fa una mica de por parlar-ho així obertament, no? Però amb la confiança que sento.
L'únic que pot passar és que fem cap aguantant.
A veure, precisament les últimes reunions i l'última assemblea a la que m'ha tocat estar del CELAM, Consell Episcopal Llatinoamericà, s'ha tractat una mica aquesta temàtica i en aquest moment, aprofitant l'any de la fe, de retrobar-nos amb el Concili Vaticà II i l'Eclesiologia de Comunió, s'ha analitzat una mica el tema de la teologia, no? Llavors, d'alguna manera, hi ha persones que diuen, bueno, per exemple, el Papa Benet, com a cardenal Ratzinger, va escriure un llibre i analitzava que la teologia de l'alliberament havia decepcionat els pobres perquè feia promeses que no es podien complir i que per això els pobres abandonaven, per dir-ho així, aquesta línia de la teologia de l'alliberament. Però, clar, hi ha gent que diu, sí, però els llibres que ha escrit el Papa Benet no els llegeixen els pobres. Tampoc és la teologia que... apropa els pobres a l'Església, no? És un tema difícil, per això et dic que...
No és un problema, potser, d'eurocentrisme, això?
Bé, sí, evidentment, és eurocèntric una mica el Vaticà II, encara que els valors del Vaticà són grandíssims, però, per exemple, jo diria que és molt eurocèntric el compendi de la doctrina social de l'Església. L'agafes, la mires des de Llatinoamèrica i dius, home... Sí que dona principis i tal, no? Però una mica encarcarada i una mica europea, no?
No n'hi ha mai prou amb el senyor Lluís Soler Fa, el qual emplacem en una altra ocasió, quan sempre que vingui per aquests barals, vindre'ns a veure'ns i parlar-nos d'aquesta realitat per a nosaltres realment desconeguda, que és aquesta altra cristianitat que hi ha més allà del xarco, no?
Gràcies, Didac. També és un gust parlar amb tu. I sí, sempre que pugui, doncs, molt de gust compartirem aquestes experiències, que al final el que veus és que d'una manera o d'altra, des d'una cultura o d'altra, l'esperit del Senyor va fent camí. I que és molt maco pensar que abans d'arribar als missioners, primer ja ha arribat l'Esperit Sant. I no és, només hem de fer que anar-ho descobrint, oi?
Moltes gràcies, Monsenyor Lluís Soler Fa.
Gràcies.
Bisbe de Trujillo, a Hondures. I això és tot per avui. Gràcies per la seva atenció i fins la propera emissió, si Déu vol. Fins aleshores, amics i amigues del Campanar, feliç setmana a tothom. But somewhere a glory awaits unseen. Tomorrow belongs to me. The babe in his cradle is closing his eyes. Radio Estel.